Avui comencem amb la sintonia que ens ha acompanyat els darrers 6 mesos quan hem parlat del Turó de la Seu Vella. Des de COPE Lleida ens vam proposar fer una cosa que, de fet, fem cada dia, que és transmetre veus, però no unes veus qualsevol, unes veus que ens parlessin del Turó de la Seu Vella. De fet, si ara no vaig errat, si no recordo malament, és on estem ara, on vam començar aquesta aventura. Una aventura que ha estat un plaer i que ara us l'explicaré a fons. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida. Estem a la sala de la Canonja, a la Seu Vella, i ja saps que aquests darrers 6 mesos t'hem estat demanant que ens diguessis de viva veu, que ens contestessis una pregunta. Què és per tu el Turó de la Seu Vella? Hi han arribat multitud de veus, multitud d'idees, unes potser més reconeixibles o que ja teníem o que ja sabíem que sortirien, però d'altres que de veritat no. I això ens dona doncs, una dimensió encara més gran de que el Turó de la Seu Vella ens afecta a tots de maneres molt diferents, sobretot a nivell d'experiències de la vida i de tot plegat. Posem el punt i final amb aquesta activitat de recollir veus. Tot això ja sabeu que ho vam fer doncs, per reforçar aquesta candidatura del Turó de la Seu Vella a la UNESCO. I estem a la sala de la Canonja de la Seu Vella ben acompanyats. Avui està amb nosaltres doncs, el David Velasco, que és el director de COPE Lleida. David, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Que, de fet, va ser el David qui un dia, parlant, doncs, em va dir: escolta, i si fem això? Que nosaltres som especialistes, no?, en transmetre veus. I si fem això? I, a més, va ser, jo crec, que pels voltants de quan es va triar com a millor monument de Catalunya.
Sí, i a més perquè jo personalment també, el meu diàleg amb la Seu ha anat creixent, i jo crec que no vaig ser jo, va ser el propi bueno, Turó de la Seu Vella qui em va dir: escolta, hem de fer alguna cosa també des de COPE, i per això ens vam apuntar a aquesta aventura.
Uh-huh. Ens acompanya avui a la taula el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Encantat de tindre-vos aquí.
Que avui, ja et puc dir també, director
sí,
del Consorci, altra vegada.
Altra vegada,
sí. Dic perquè la darrera vegada era en funcions, perquè sí, hi havia un procés entremig que finalment et vas imposar i que tornes a tenir una renovació de mandat.
Sí, 4 anys des del maig del 2022... I, bueno, amb moltes ganes de fer coses, acabar aspectes començats i començar-ne uns altres importants, perquè s'ha de fer molta planificació i molta millora. Uh-huh. És una època divertida.
Vam parlar amb el Joan Baigol en el seu moment i bueno, com a director del Consorci, perquè això sí que ve de més lluny i els va semblar una idea també força engrescadora, i amb qui també vam parlar doncs, va ser amb l'associació Amics de la Seu Vella de Lleida, amb el seu president, que també és col·laborador de la casa, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Content d'estar aquí a la Canonja i fent el final d'aquesta campanya exitosa i meravellosa, i aquesta magnífica idea que ha dit el David, i que a més m'ha agradat això que ha dit el David, el director de COPE, de que li va cridar la veu primera va ser la del Turó de la Seu Vella.
Exacte.
Per tant, la primera veu és el Turó, que també té veu pròpia i també té opinió. Molt bé.
Molt bé. I, escolteu, que la darrera vegada la vam convidar, ens vam embolicar a parlar de moltes coses, perquè hi ha moltes coses per parlar, i pràcticament no li vam deixar veu i vam dir: no, tranquil·la, que abans de que acabem tornaràs a venir i ens explicaràs la teva vinculació amb el Turó de la Seu Vella. Ens hem esperat el darrer especial, però aquí la tenim, la Eva Martín, que és la directora de la Càtedra de la Seu Vella a la Universitat de Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, complim. Complim,
Sí,
A més, era aquí.
Sí, sí, al mateix lloc.
Era aquí, se'ns va acabar el temps i tot just vam començar a parlar de la càtedra i què significa que la Universitat de Lleida aposti per tenir una càtedra de la Seu Vella, què significa pel Turó, i ens va faltar molt temps per explicar-ho tot. Per tant, avui sí que ja intentarem jo parlar poc i que els convidats parlin molt. Deixeu-me que comenci amb el Joan Baigol, perquè parlaves d'aquest mandat renovat al capdavant del Turó de la Seu Vella per 4 anys més. Et volia preguntar si, bueno, en el seu moment et vas replantejar quins són els objectius que s'ha d'assolir com a Consorci del Turó de la Seu Vella per aquests propers 4 anys.
Sí, és clar. Sobretot quan portes 6 anys fent una sèrie de coses amb una entitat com el Consorci del Turó de la Seu Vella, penses, ha hagut el Covid, ha parat temps, o sigui, en realitat han sigut pràcticament 2 anys menys, però dius, has fet una sèrie de coses i ara et toca una etapa, no? I per mi probablement la clau d'aquesta etapa, i així ho ficava a la meva documentació, la candidatura, va ser per la planificació. El Consorci avui dia té un pla director i un pla especial urbanístic, respectivament de l'any 93 i 94, estan ja, han fet la seva trajectòria i toca tornar a planificar. I, per tant, una mica la idea és tornar a planificar des d'un punt de vista molt integral, perquè, per exemple, el pla director que disposem és només de la Seu Vella, no de tot el turó, i, sinó, des d'un punt de vista de tot el turó, fer un nou pla director de tot el turó que contempli pues, aspectes com que abans pràcticament quasi ni es contemplaven, com la posada en valor, el màrqueting, el turístic, tota una sèrie de coses, però també el manteniment dels valors aquests excepcionals universals, el patrimoni, tot. Per tant, entre les restauracions, entre el manteniment, entre els aspectes urbanístics, és a dir, des d'un punt de vista integral, fer una planificació que permeti amb un escenari 2030 o fins i tot més enllà de tindre una mica clar què és el que s'ha de fer.
No sé si dins d'aquests objectius t'entrava també, diu, a veure si dins d'aquests propers 4 anys la UNESCO fa el pas i m'agafa a mi sent director del Consorci.
No m'agafarà a mi sent director.
Pessimista per...
No, al contrari.
Els propers anys.
No, al contrari, vull dir, no. A veure, jo he sigut sempre realista, però mai pessimista, i estic convençut que acabarem sent patrimoni mundial.
Però no a curt termini.
Els terminis que té UNESCO són... O sigui, penseu que si nosaltres aquest any ens haguessin dit, el 2022 ens haguessin dit, des de Madrid, escolta, aneu a París, no seria fins d'aquí 2 anys i mig... que no serien patrimoni mundial, perquè hi ha tot un procediment. El Ministeri té tancat l'entrada de candidatures fins al 2025. Està clar que abans d'aquest període no serà. Però, bueno, vull dir, jo soc més optimista, i probablement ara soc més optimista que mai, tot i totes les dificultats que té la nostra candidatura, dificultats que té i que va tenint, perquè cada vegada hi ha més traves, cada vegada és més difícil. Precisament fa no massa, en una reunió al Ministeri, el primer que ens van dir va ser algo que els hi vam contestar amb una paraula que és, ja ho sabíem. Per què no ho vau fer fa 30 anys? Perquè fa 30 anys aquest monument hagués estat declarat de manera immediata i amb una facilitat terrible, perquè els requeriments de llavors eren menys, però ara ens trobem, com hem dit sempre, amb un estat que és el que té, és el tercer del món amb més declaracions, que hi ha molts conjunts monumentals declarats, i això ho fa més difícil, però bueno, nosaltres hem d'intentar de fer la dificultat virtut. Molt bé, si hi ha molts conjunts monumentals declarats, aquest que és excepcional té tot el dret del món a ser-ho.
Evidentment. Parlaves de planificació, de replanificació en aquest nou mandat, aviam, en aquests propers 4 anys, i has anomenat aspectes que requereixen, bueno, com tot, però una inversió econòmica potent, el tema sobretot de restauració, de posar a punt, és que només amb aquest capítol és que se'n necessiten molts, no?
Molts, tants com ens puguem imaginar. Molts.
Vull dir que quan parlem de la Seu Vella no parlem de l'edifici només, parlem de muralles, parlem de molt.
Parlem de quasi 4 quilòmetres de muralles, parlem d'una superfície impressionant, parlem de la catedral, que també requereix molt. I, bueno, jo crec que una mica la idea no passa per dir amb 4 anys, ni amb 8, ni amb 10, això ho tindrem impecable, estarà tot restaurat, sinó a partir d'allà comencem a treballar sense parar i amb un compromís permanent d'anar arreglant i anar fent coses i anar millorant. I això és el que es necessita. També UNESCO ho demana, sí, UNESCO no requereix, que això és una llegenda urbana, de dir, no, és que UNESCO, si no ho tens impecable, no t'ho declara. Precisament avui dia UNESCO declara més patrimoni en perill que no pas patrimoni que estigui bé. Uh-huh. Vull dir que perquè és la seva tendència. Però el que sí que requereix UNESCO, lògicament, és que hi hagi un compromís per part de tots els propietaris, de les autoritats, de la societat, de tothom, de dir, això ho tenim així i ho volem tindre millor, i per tant ho hem d'estar arreglant. I, a més, penseu que el dia que ho tindrem tot arreglat acabarem per un costat i haurem de començar per un altre.
Clar.
Sí, jo no va dir que, a més, no només restaurar, que imagino, Joan, que, i això també en Joan Ramon també ens ho pot explicar, és el fet de que constantment, a més, anem descobrint coses, vull dir que hem de continuar investigant, mirant, remirant, és a dir, la història encara està per escriure, molta part de la història del propi turó de la Seu Vella, no? Per tant, vol dir que és aquesta doble feina de mantenir-ho, però, és a dir, mirant enrere i mirant davant, no?
Sí, sí. Sí, sí, és una pregunta que s'ha dit...
Sí, més com a reflexió.
Com a reflexió, totalment d'acord. És a dir, per sort, coneixem moltes coses ja del turó de la Seu Vella, però queda, com has dit molt bé, moltíssim més per conèixer. I això és una mica... això és com un viatge, no?
Clar.
Que el divertit és el viatge, evidentment, arribar al destí, però el viatge no t'ho perdis. Pues aquí seria el mateix. És un viatge constant d'ampliar coneixement, que crec que és el que interessa. I per això, entre altres coses, ara tenim una novetat, que suposo que l'Eva l'explicarà, que ampliarem molt el coneixement sobre un aspecte molt puntual de la Seu Vella.
Aquí anava perquè, Joan Baigol, que les institucions s'impliquin, que la societat s'impliqui, que la Universitat de Lleida s'impliqui, com més persones, institucions, entitats, empreses s'impliquin al turó de la Seu Vella, benvingut sigui.
És clar. És clar, vull dir, és que... A veure, aquí hi ha una cosa, o sigui, és un turó prou complex com perquè en qualsevol lloc i en qualsevol espai necessitaria la implicació de tot. En un àmbit com és Lleida, en un espai com és Lleida, encara ho necessitem molt més, necessitem la implicació, i de la implicació només surten coses bones. I abans heu comentat el tema de guanyar la batalla monumental. Uh-huh. Jo crec que no dic cap secret si dic que la batalla monumental la va guanyar Lleida perquè ens impliquem molt més els lleidatans amb la Seu Vella que tota la gent de Tarragona, de Barcelona, amb els seus monuments.
Exacte,
I és així. Uh-huh. I llavors això és necessari. Ara, el turó requereix, i això la Eva ho explicarà, ho explicarà molt bé, des d'un punt de vista del coneixement científic i des d'un punt de vista de la gestió i sobretot des d'un punt de vista de la planificació, ser absolutament interdisciplinar. Mm-hmm. I us fico un exemple. Actualment hi ha un problema d'aigua al turó, i això se sap, hi ha molts murs que tenen aigua, que no se sap. Quan parles amb un geòleg, per dir-li, escolta, s'hauria de fer un estudi geotècnic que ens digués d'on venen les aigües, que fan les aigües, el primer que et diuen és necessito un historiador al costat.
Clar.
Necessito un arquitecte al costat. Necessito algú que em digui si al segle XV aquí hi havia una cisterna que avui dia no es veu o no hi era. Vull dir, el turó és absolutament transversal. I o mos el mirem des d'aquest punt de vista de transversalitat, o la realitat és que tirarem endavant amb una cosa o amb l'altra, però no tirarem endavant amb la marxa que requereix el turó.
Clar. Eva Martín, com dèiem, directora de la càtedra de la Seu Vella a la Universitat de Lleida. Suposo que d'acord amb el que deia el Joan.
Totalment, totalment d'acord. Vaja, aquesta és la idea de la càtedra. El turó s'han fet des de l'àmbit universitari, des d'altres àmbits s'han fet molts estudis d'història, molts estudis artístics, d'història de l'art i de l'art, i llavors doncs se va creure això, que faltaven reforçar aquests estudis doncs amb els altres àmbits, com seria la geologia, la botànica, com podria ser l'impacte econòmic que suposa el turó a la ciutat, com podria ser el que suposa per al turisme o la imatge turística que projecta la Seu Vella als lleidatans i als que venen de fora. Llavors hi ha moltes vessants i és completament transversal el turó, com per a que des de la càtedra doncs, s'intenti impulsar amb aquesta mirada científica de la Universitat de Lleida doncs estudis al voltant del turó, no només d'història, que n'hi ha molts, però que se continuaran fent, però ampliar altres àmbits.
Mm-hmm. Eva, anem pel principi. Què és una càtedra?
Bé, una càtedra és una... no és ben bé un ens dins de la universitat, és un element que es crea pel vincle entre la universitat amb l'empresa, amb les institucions, amb la ciutadania. Llavors, càtedres a la Universitat de Lleida n'hi ha de molts tipus. Llavors, doncs, podríem trobar això, Universitat de Creació d'Empreses, la d'Emprenedoria, d'Empresa Familiar. Bueno, jo parlo de l'àmbit, com que soc de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, les que més conec. Hi ha una sobre turisme interior i de muntanya. Hi ha diverses càtedres sobre temes que inquieten a la societat o que inquieten a les institucions o a les empreses. I llavors és una càtedra per estudiar aquests temes, l'emprenedoria o per donar impuls a l'empresa familiar, i en aquest cas una càtedra doncs, per donar un impuls amb els estudis des de la visió acadèmica i científica de la universitat sobre el turó de la Seu Vella.
I concretament aquesta càtedra, des de quin any es va crear?
La càtedra es va crear l'any passat, es va crear al Consell de Govern del maig. El que passa és que operativament vam començar, jo per exemple em van nomenar ja per al setembre de l'any passat, i ara doncs aquest any, que justament acaba de passar, doncs hem treballat molt internament. Pensa que la càtedra, és els directors de les càtedres no cobrem, és una tasca altruista que afegim a la nostra càrrega de docència, recerca i de gestió, i llavors bueno, el temps és limitat, però crec que en aquest any hem fet molta cosa, perquè hem fet doncs, les reunions amb els consells. Tenim un consell d'assessors, de persones que ens assessoren al voltant de la càtedra. Tenim un consell de científic, que són professors de la Universitat de Lleida de diferents àmbits. I tenim un consell de patrocinadors i col·laboradors, que són les empreses i les entitats que col·laboren, entre altres doncs, el Consorci és membre de la càtedra com a assessor i com a patrocinador, i també l'Associació d'Amics de la Seu Vella, entre altres entitats. Llavors, durant aquest procés, aquest any, el que hem fet és reunió, hem estat escoltant a tothom, hem fet la pàgina web i hem estat treballant en el pla estratègic de la càtedra i què volem fer. I llavors, ara, com avançava el Joan Ramon, ens estrenarem el mes de novembre amb el simposi al voltant de la Porta dels Apòstols.
Pel que has dit, veu que a tu el turó de la Seu Vella t'agrada molt.
Molt, 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 molt. Jo quan el Joan Busqueta, que és l'impulsor d'aquesta càtedra i ell és el president del Consell Científic, me va proposar, ens coneixíem d'altres àmbits, i me va proposar ser la directora. Clar, jo el primer dubte va ser, però jo no sóc d'història de l'art, jo no sóc d'història. Clar, jo vinc de l'àmbit del turisme. I em va dir, no, precisament el que volem és donar aquesta mirada d'altres àmbits amb aquesta càtedra.
Bueno, és que escoltant el Joan Baigol, una de les coses que ha dit justament és impulsar aquesta vessant. Exacte. La turística, la de xarxes socials, la de...
màrqueting.
Bueno, sí, tot això. Estic caient al conte, Eva, que a tu no t'he preguntat. Eva, de viva veu, què és per tu el turó de la Seu Vella?
Bé, doncs, per a mi és un símbol, és el símbol de la ciutat, i és allò que ja està molt manit, no?, que quan la veus ja saps que ets a casa, però és que és tal qual, és l'element de la ciutat i el meu símbol d'identitat, no?, com a lleidatana.
Pues mira, aprofitant això, el que farem ara és que jo us he preparat un extracte de diferents veus que hem recollit amb aquesta campanya, i veureu que hi ha temes que sí, que ja els coneixem, que és el que dèiem ara, que són potser més tòpics, però n'hi ha hagut algun altre que no. Anem a escoltar-ho.
Per mi la Seu Vella és la imatge més icònica, més bonica, més espectacular que tenim de la ciutat de Lleida i un símbol, sens dubte, d'identitat.
Per mi la Seu Vella és records emblemàtics dels viatges a Lleida amb els meus pares i sempre em diuen allò que veus allà dalt és el castell de Lleida.
Quan fa dies que estic fora de Lleida, al tornar, en el moment que diviso el turó de la Seu Vella, és quan sento que he tornat a casa.
La Seu Vella és molt important, perquè des de dalt del turó sembla que vigili i cuidi la ciutat.
Per mi la Seu Vella és un entorn màgic.
Per mi el turó de la Seu és aprendre amb bici. Són uns petons mig d'amagat al Camp de Mart.
La Seu Vella és la línia de la vida, de la meva vida.
Magí Morera li va fer una poesia espectacular, la de feta per titans o homes gegantins.
Ai, ja sóc a casa. Quan arribem ja per l'autovia, per la carretera de Saragossa i veiem la Seu allí dalt, et sents pues, molt a gust, molt de Lleida, molt de casa.
Les noies de l'esport femení,
sí.
I portem la cadira. És el nostre emblema, el nostre estandard, el far. La Seu Vella, per nosaltres, és el símbol del feminisme. Lleida és femení amb la Seu Vella. La Seu Vella és femenina. Per tant, doncs, és el nostre símbol.
I a dalt del campanar ens vam reunir per poder doncs, commemorar aquell centenari amb el Centre Excursionista i tots els seus socis i sòcies.
És un tros d'història brutal, apassionant. Permet que a mesura que coneixes, t'ho estimes més. És com les persones. Té una història brutal.
el far del nostre talent. Són dues coses, no? El far, que és el que veiem sempre quan arribem de lluny i ens encanta veure la seu vella, i després també per reivindicar el talent lleidatà que tenim i que en tenim molt. No? Llavors, per mi, és el far del nostre talent. Personalment, doncs, va ser la meva petita demà, no? A fora, a l'entrada, el meu home doncs, em va aginollar allà i em va regalar l'anell.
Per mi, el turó de la Seu és el garrotín, és les arrels de Lleida.
Lo castell de Lleida, lo nostre castell. És tot un regal veure-la cada dia quan surts al carrer. És tot un regal pels lleidatans.
És una supervivent.
M'agrada perquè allí representa tant Lleida com el vostre cor.
M'encanta veure la Seu Vella els dies de boira, quan ja es va esvaint i va apareixent a poc a poc.
Qui no li ha parlat algun cop a la Seu Vella tot passejant pel turó amb la vista a l'infinit per aclarir-se les idees? La Seu Vella sap guardar secrets. I, a més, jo n'he explicat més d'un. Bé, doncs aquest era el recull, eh? El recull, un resum, eh? De trossets de veus que ens han arribat. No sé si alguna idea us ha sorprès. A veure, hi ha les que tots coneixem, les que tots ens són familiars, però no sé si alguna... Dius, jo això no ho havia pensat mai.
Home, la d'aprendre en bicicleta, sí, és la que m'ha sorprès més, aquesta. Les romàntiques també són xules, però la de bicicleta, déu-n'hi-do. O sigui,
aquí... Ara, la gent ara aprenen amb BTT, ho ha de fer aquí.
Sí, sí, sí.
Home, pues, escolta, no és que no tingueu feina per fer, però un circuit de BTT...
Bueno, aquí es feia fins abans del Covid un dels descens urbans més importants d'Europa, vull dir que també el turó és un espai per l'esport, hi ha molta gent, alguns me costa d'entendre'ls, vull dir, aquells a les 3 del migdia que pugen corrent fins ara a la suda, penses, bueno, vale, no, però amb l'estiu. Però sí, sí, és un espai d'esport, és un espai de socialització molt important. Hi ha una cosa que moltes vegades la gent de Lleida no s'acaba de creure, és com està el turó un vespre d'estiu de gent que no va al monument, que pugi només a gaudir del turó, a gaudir de la fresca, entre cometes, i a gaudir d'això. Això és, no sé, jo crec que el turó de la Sovella és un espai de socialització importantíssim. I dels comentaris també s'ha vist, a dintre de la candidatura hi ha un dels valors, és el fet de ser un far d'interior. I aquest, que el tenim clar tots els lleidatans, perquè dius a 40 quilòmetres ja saps que estàs arribant a casa, vull dir, es demostra una mica també amb els comentaris, no?
Joan Ramon González, escolta, no, ja ho vam avançar això el dilluns als bocins d'història, però voldria recordar que justament estem en aquesta setmana en la que el diumenge és el dia de la Seu Vella, que s'organitza des de l'Associació Amics de la Seu Vella, que a més també ho hem explicat justament aquest any fa 50 anys. Ja ho hem dit, però ho podem tornar a aprofitar, ja que estem aquí, fer la crida de que, escolta, que sí, que es pot pujar a la Seu Vella sempre que vulgueu, però aquest diumenge, doncs més que mai, és sempre ho hem dit així, és com la festa major de la Seu Vella.
Sí, sí, totalment d'acord, i pràcticament ja recuperats de la Covid.
Sí.
En un 90% podríem dir, encara potser alguna activitat més en circumstàncies normals hauríem afegit al programa, però penso que ja és un programa molt complet i que, a més, com s'ha estat dient també en les diferents converses, sempre intentem que sigui participatiu al màxim, no solament convidant a la gent de Lleida que pugin, que aquest és l'objectiu, sinó també d'entitats que voluntàriament volen aportar això que fan i que donguin aquest ambient festiu i que crec que és una part de les interessants que pot tenir. Per tant, el diumenge que ve, dia de la Seu Vella, com sempre, l'últim diumenge d'octubre, el dia que canvien l'hora,
l'hora... ja l'hauran canviat aquella nit.
Sí, exactament. El primer sempre és una mica de referència. Doncs a partir de les 10 del matí hi haurà diferents activitats, com la de la missa, el repic de campanes... La Mònica aquest any estarà aquí expectant, sentint com toquen les seves germanes des de dalt del campanar, i amb ganes de poder tocar a ella, que li queda pocs dies perquè comenci a treballar, però encara està, diríem, aquí una mica amb un permís exactament especial. I d'altres, doncs, bueno, la trobada de vicles històrics, el concurs de pintura ràpida, la qüestió dels avionets de paper, en fi, totes les activitats, els del country, que estaran també, per la canalla, doncs, tenim els jocs de fusta, tindrem també els inflables perquè puguin també fer-ho, I però probablement l'accent així especial d'aquest any, a part del Mercadet i d'altres, és que farem la felicitació formal a la senyora Sobaida, la geganta Mora de Lleida, que fa 70 anys. Llavors, després de la missa, hi haurà el ball de gegants dels Moros de Lleida, la Sobaida i la seva parella. Vindran de la Seu d'Urgell els altres gegants moros que tenim a les Terres de Lleida també per felicitar-la. I després la comparsa dels moros, de la festa de moros i cristians, faran formalment la felicitació en símbol de tot Lleida a la geganta.
O sigui que tenen 20 anys més que l'associació, té la geganta.
Sí, sí, ens ha guanyat amb això, no?
Home, amb 70 ara ja et pots jubilar. D'aquí uns anys potser no, però ara sí.
Sí, sí.
L'actualitat sí, però no la jubilem, eh?
No, al contrari. Més marxa i per això la felicitem perquè continuï fent més festa. Home, té els romans que són de quasi 150 anys, és a dir, que per això dic que té molt recorregut encara per fer, no?
Molt bé. Eva, que ens havíem quedat amb la càtedra. Escolta, a tu personalment, de què t'agradaria que es formalitzés un estudi de la càtedra de la Seu Vella?
Bueno, jo, clar, és comprant cap a casa el tema del turisme, per descomptat, el màrqueting digital. De fet, he tutoritzat un treball final de màster i m'agradaria, al voltant d'això, de la imatge que projecte a les plataformes digitals, la Seu Vella, i m'agradaria continuar per aquí. Ens hem focalitzat en TripAdvisor i en Google Reviews i voldria estudiar a veure com quina imatge projecte a Instagram, quina imatge projecte a la resta de xarxes socials.
Joan, suposo que de tot el que es presenti a la càtedra, el consorci se n'alimenta, no?
Hombre!
Bueno, suposo que ja és aquest també una de les raons.
La càtedra és allò... És una expressió, no m'agrada fer-la anar perquè sembles tonto, però allò és la win-win, no? Vull dir, perquè tots els esforços que la càtedra faci van bé pel turó i van bé pel consorci, i per tant el consorci té que donar suport i apoyar al màxim a la càtedra. Ens falta molta cosa, vull dir, hi ha molt fet, no? Vull dir, hi ha molt, com deia abans el Joan Ramon, hi ha molt coneixement sobre la Seu Vella, però el món està canviant i necessitem moltes coses. Gestionar un monument com aquest no és fàcil. I, a veure, moltes vegades la gent se sorprèn quan li dius que és un monument que s'autofinancia amb un 40%. Clar, dius, bueno, a Catalunya no n'hi ha tants, i menys en un espai d'interior com és Lleida, no? Però dius, hem de tirar per aquestes línies i hem de saber què és el nou que s'ha de fer. Hi ha una cosa que és bàsica: si no portes gent al turó, el turó no tindrà vida. I, per tant, hem de mirar les noves línies, com fer i fer-ho per portar-ho bé.
És una xifra maca, no? Bueno, maca. Com més alta millor, però un 40% d'autofinançament
és
potent.
Sí, és potent, sí.
Sí,
llavors, quan hi ha el Covid i tanquen el monument, la gent que treballa en un museu que s'autofinancia amb un 4% dorm millor que el director del consorci.
Sí, clar, evidentment.
Que s'autofinancia amb un 40%.
Claro, suposo que han estat un any i mig, dos anys durs, eh?
Sí. Sense que em vulgui queixar, perquè no deixen de ser una administració pública, hi ha hagut molts empresaris que ho han passat realment molt pitjor. Vull dir, que seria injust que em queixessa. Però sí, vull dir, forma part d'un repte. I bueno, és... I és el que diem, s'ha de fer moltes coses perquè la gent vingui, i si la gent ve, el turó tira endavant.
Parlant d'activitat, Joan Ramon González, parlàvem de l'activitat de diumenge, que és el dia de la Seu Vella, però durant tota aquesta setmana s'estan realitzant activitats prèvies. Per exemple, avui dimecres, quina activitat tenim prevista?
Sí, ahir va haver l'inici de les activitats amb una xerrada del Josep Varela, que és una persona singular que tenim a Lleida per això, la seva trajectòria, però entre altres coses perquè va viure a la Seu Vella 12 anys. Probablement és de les persones que més temps ha estat a la Seu Vella, i a més de jovenet, que li va marcar molt. Avui hi ha un acte especial que es fa conjuntament, bueno, l'organitza el Departament de Cultura de la Generalitat i el Centre d'Estudis de la Ribagorça, en el qual col·laborem tant el Consorci com l'Associació, que és la commemoració del 700 aniversari de la fundació del comtat de Ribagorça. Aquest comtat, podríem dir, una mica desgraciat, perquè està, com les comarques, partit entre Aragó i Catalunya, i això que a vegades no saps molt bé on situar-lo, però que és un comtat molt important en l'edat mitjana i que amb Lleida té una vinculació total. Recordem que quan se consagrarà la Seu Vella, se recupera després de la conquesta de l'Arida, se vincula a Roda d'Isàvena, la catedral de Roda, que ve de, precisament de la Ribagorça, del nucli central de la Ribagorça. Per tant, aquesta relació de Lleida a la Ribagorça és total. Hi haurà un parell de xerrades del Joan Busqueta, una persona que coneix molt l'època medieval, i després un concert de música medieval. Per tant, aquesta tarda em penso que tothom que tingui un interès per la història pues, està obligat. Demà parlarem de la Mònica, i el divendres hi haurà l'entrega de guardons i de reconeixements. Tindrem una glossadora d'excepció que tots li tenim molt carinyo, que és la Rosa Fabregat, i que és l'última premiada així de les lletres catalanes, i les reconeixences que fem, doncs, al Ximo Company, per una trajectòria dedicada al patrimoni, molt important, que penso que ha fet al llarg de la seva vida, que encara esperem que continuï fent-la. Aquestes reconeixences ens agrada fer-les quan encara hi ha futur, no fer-la sempre passat, i des del punt de vista individual, precisament el Josep Varela, per aquest llibre i aquesta explicació que ha fet des del punt de vista de la seva vivència aquí a la Seu Vella, i com a entitat, abans se parlava molt d'aquesta transversalitat i d'aquests projectes de veure el turó globalment, i FEDAC de Lleida, que té un projecte d'ensenyament molt important i molt potent, que ja fa diversos anys, però que últimament l'ha globalitzat més, fins i tot està aplicant-lo amb la llengua anglesa, i és una manera, hem pensat, que també interessant de recolzar aquestes iniciatives que tenim des del punt de vista de l'ensenyament, que també marca el futur, no?
Eva, ara estava pensant, qui es pot presentar a la càtedra?
Bueno, la càtedra no és que et presentes quan ja traiem alguna convocatòria, i ara vam treure una de treballs finals de grau. Llavors, la idea era qualsevol estudiant, era només per a estudiants de la Universitat de Lleida, i bueno, era el primer any i va ser una prova. Llavors vam treure la convocatòria i la vam limitar massa. La vam limitar que només fossin estudiants de la Universitat de Lleida, vam limitar que fossin només de graus i no de màster, vam limitar que tinguessin un nou o més. I tanta limitació doncs, ens vam passar i ho hem descobert quan hem vist que no s'ha presentat ningú i que el premi ha quedat desert. Llavors el que farem és unes noves bases i estudiant, bueno, prova i error. Llavors estudiant això obrirem i potser estem pensant doncs, obrir-ho a estudiants de màster, hem de veure, i estudiants d'altres universitats que vulguin, perquè precisament va arribar una persona demanant de presentar-se que era d'una universitat que no era la de Lleida. Però com que les bases estaven aprovades així, no la van poder admetre, però aquest treball. Però, bueno, ara sabent-ho, doncs intentarem obrir-ho més, perquè va ser massa limitant. I més el primer any, per donar-nos a conèixer, doncs hem tingut aquest problema, però aquest, el rectificarem. Sí,
aquest és un premi, penso, important, que des de l'associació sempre hem cregut que s'ha de potenciar, i des de sempre l'hem convocat. Al principi l'ho convocaven solament per recerca històrica, i sempre, normalment, jo penso que de tots els anys que l'hem convocat, probablement el 20% ha hagut gent que s'ha presentat. Les altres vegades sempre ho he tingut de deixar de cert. Ara amb la càtedra tenim aquesta esperança d'obrir-lo no solament d'història, tot i que manteníem el nom de mossèn Jesús Tarragona, també com a homenatge amb ell, però aquesta experiència que ara parlava l'Eva pues, ensenyarà de que bueno, val la pena obrir-lo a totes les universitats. Hi ha gent que també pensa en la Seu Vella fora de Lleida, que també és important.
Exacte, sí, no ho he dit, aquest premi està bé finançat pels amics de la Seu Vella, per l'associació.
De totes maneres, igual que amb els el resum de talls que hem escoltat ara, jo crec que al llarg del temps també sortiran propostes que potser ningú ja ha arribat a pensar. És a dir, com més persones participin, pensin, desenvolupin, doncs més sorpreses tindrem agradables, no?
Exacte.
Sí. El que passa és que sou molt jovens.
Sí, exacte.
Home, sou molt jovens, ha de passar el temps. No, la càtedra és molt jove, per tant, ha de passar el temps perquè generi, que ho farà segur, perquè generi aquests estudis, aquests punts de vista que a la millor no se'ns ha corregut a ningú, que a més, com bé deia el Joan Baigol, la societat canvia, i a més canvia amb un ritme que de vegades et fatiga, la rapidesa amb el que canvia tot, no? Quan ho tens tot endreçat, t'ha canviat la realitat tan d'una manera tan dràstica que t'has de repensar-ho tot, eh? En fi, escolta, que estem aquí a la sala de la Canonja, a la Seu Vella. Estem ben acompanyats amb la Eva Martín, amb el Joan Ramon González, amb el Joan Baigol i amb el David Velasco, justament doncs, posant aquest... anava a dir punt i final, diguem-li punt i a part, realment, d'aquesta iniciativa de recollir veus que ens expliquessin cadascú des de la seva intimitat què és per tu el turó de la Seu Vella. Ara farem com quan entreguen els pressupostos els de l'Estat, no?
Sí,
no, i els pressupostos de l'Estat, que ho fan amb un pendrive. Abans portaven allò un carretó ple de papers. Nosaltres, si ho haguéssim fet fa molts anys, portaríem un munt de cintes, d'aquelles de casset o de bobines. Avui en dia ho portem en format digital i amb un pendrive. Però bueno, ara farem la fotografia protocolària, però el que fem ara és entrega al Consorci del Turó de la Seu Vella i a l'Associació Amics de la Seu Vella, representats avui pel seu director, el Joan Baigol, i pel seu president, Joan Ramon González, de manera respectiva, d'aquest recull de veus. Al final són persones, històries, experiències de lleidatanes i lleidatans, i jo no sé si, perquè clar, això no ho hem preguntat tampoc, si són tots de Lleida o no. Vull dir, igual hi ha gent que treballa a Lleida però no hi viu aquí o no hi ha nascut i també t'he enviat missatges, eh? Vull dir, és veritat, això no ho hem preguntat tampoc, no era el cas. Però vaja, que fem aquesta entrega.
Sí, fem l'entrega. Jo deixa'm també que agrair doncs, la feina que fan tant la Eva com el Joan Ramon, com el Joan Baigol, no? Tota la gent que defensa, que projecta, que intenta millorar, doncs, en aquest cas, el turó de la Seu Vella i posar-lo en el panorama mundial, que ja ho està, però que més enllà, doncs, millor, no? I, per tant, nosaltres el que fem és l'entrega del llapis de memòria en el que trobareu, en aquest cas, Joan Baigol, com a director del Consorci, trobareu el que ha estat la campanya, la idea de la campanya i les veus de la pròpia campanya, i també fem una còpia als amics de la Seu Vella perquè creiem que també formen part d'aquesta història i també empenyen cap endavant. I espero que això quedi en els vostres arxius amb la suma de moltes coses. Al final, les veus són efímeres, no? Però penso que està bé haver-les guardat i saber que hi ha moltes més que poden venir i que, per tant, aquesta campanya avui acaba, però qui sap si més endavant doncs mereix també continuar fent més campanya, i no només de veus, d'imatges i d'altres històries molt personals.
Sí, en aquest sentit també voldria agrair, a part de la iniciativa que he dit abans de Copa Lleida per fer aquesta campanya, a tota la gent que ha participat a la campanya. Evidentment, suposo que s'ha quedat molta gent, perquè a vegades, el que deien de les noves tecnologies...
Sí, això també.
Jo tinc gent soci, que són grandets, una mica més que jo, i a vegades, i com no, ho hem de fer? Com
Joan
de
Ramon, fer? Tu fa més anys que ets jove.
I alguns s'han atascat a l'hora de fer-ho, és a dir, que a vegades això és un petit repte que també que tenim, però bueno, s'ha de reconèixer que tota la gent que tenim en aquest pendrive, agraïts, i bueno, això pot haver una segona edició en un futur,
bueno,
immediat.
Per què no?
Correcte.
Eva Martín, escolta, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona per la tasca, que és, a més és excitant. Jo crec que sortiran coses molt maques.
Sí, jo també ho crec. Gràcies.
Joan Ramon González.
La més maco sortirà dintre de 15 dies, que és el simposi dels apòstols, ja, per començar, per la porta gran, a més, la més important.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies. I Joan Baigol, com sempre, escolta, enhorabona per tornar-te al capdavant del Consorci i gràcies, com sempre, per obrir-nos les portes del monument i fer-ho fàcil, per poder venir aquí a fer ràdio.
Bueno, és casa vostra, no ho podem fer de cap altra manera. Gràcies a vosaltres.
I David Velasco, de què ha agradat això, eh?
M'ha agradat.
Veus? Què ha agradat això de les
sí,
veus?
Sí, jo penso que és fantàstic. I a més, ràdio, nosaltres no podem fer una altra cosa que veus.
No, i a més...
Per tant, és el nostre ADN.
Ens quedem així, amb les veus. Gràcies, David. I nosaltres, ens n'anem ara directes cap a la una i després encara tornem, des d'aquí, des de la sala de la Canonja. Parlarem de noves tecnologies amb l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitja i David Casero, i tindrem la nostra tertúlia amb veu de dona.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La firma de hipotecas es ahora mismo una montaña rusa y en este vagón de sube y baja van metidos millones de españoles. Lo digo porque hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que han subido un 10,5% las hipotecas que se firmaron en el pasado mes de agosto. Más de 36.000 préstamos concretamente. Bueno, cualquiera puede preguntarse si estamos ante un repunte de la compraventa de pisos o si es que no se está notando el incremento de los tipos de interés de los que tanto estamos hablando. Mañana, por cierto, el Banco Central Europeo tiene previsto volver a subir estos tipos, lo que encarecerá de nuevo las hipotecas. Si están subiendo, ¿por qué tenemos hoy este incremento en la firma de hipotecas? Pues se debe a varios factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son datos que se refieren al mes de agosto y ahora mismo estamos a punto de entrar en el mes de noviembre. El Euribor hace 3 meses pues estaba algo más bajo que ahora. Lo segundo es que si comparamos anualmente vemos que este año el incremento ha sido menor que el que tuvimos en 2021. Es decir, de un año para otro, las firmas de hipotecas han ido perdiendo impulso. Hay otros dos motivos que explican también que a pesar del contexto económico hayan subido las hipotecas en agosto. Y uno es precisamente ese, los malos augurios en la economía que han hecho que muchos ciudadanos se lanzaran a comprar o a cambiar de casa en agosto antes de que las cosas se pusieran peor. Y lo cierto es que las condiciones han empeorado en estos últimos meses. Y luego tenemos otro factor, y es que una de cada 3 hipotecas que aparecen en las estadísticas no son en realidad de nueva creación, sino que son novaciones. Gente que, ante la subida de los tipos, ha decidido cambiar sus condiciones y pasar de tipo variable a tipo fijo. Más caro, sí, pero menos sometido a los vaivenes del mercado. Este tipo de operaciones de cambio en la hipoteca implica rehacer la escritura ante notario y se han disparado en los últimos meses. Hay un dato bastante evidente, casi el 80% de las hipotecas firmadas en agosto son ya a tipo fijo. Esto hace que, ante la demanda, las entidades financieras estén encareciendo este tipo de créditos. Y eso que estamos hablando todavía del mes de agosto, ¿eh? A 26 de octubre, que estamos hoy, las condiciones han ido a peor y con esa previsión, además, de que mañana, como te decía antes, el BCE vuelva a subir los tipos de interés. De ahí que la propia banca se esté planteando desde ya fórmulas para aplazar o congelar los pagos y amortiguar así los gastos que tienen que afrontar las familias. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03 de la tarde, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora que nos lleva a la provincia de Ciudad Real. La Guardia Civil habría abatido a un hombre que desde primera hora de la mañana había protagonizado un tiroteo obligando a cortar una carretera entre las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Alba. Según el alcalde de Villamayor, este hombre, del que se desconoce todavía su identidad, disparaba de forma indiscriminada a todos los coches que pasaban por allí. Y buenas noticias para el euro y también para la libra. Ambas monedas recuperan la paridad con el dólar. En el caso de la libra esterlina, las decisiones del anterior ejecutivo de Liz Truss le habían hecho perder precisamente su posición frente a la moneda norteamericana. Irán mantendría en la cárcel de Teherán al aventurero español Santiago Sánchez, desaparecido hace tres semanas en su viaje andando a Qatar. Pretendía llegar al Mundial. Este hombre salió en enero desde España con el objetivo de llegar al país árabe para asistir precisamente a los partidos de la selección española. La televisión iraní asegura ahora que fue detenido en la frontera del Kurdistán Kurdistán iraní y llevado a la prisión de la capital de esa región. Y el Papa ha recibido esta mañana al presidente de Aragón, a Javier Lambán. Después, en la audiencia general, Francisco ha rezado por las víctimas de un dramático ataque en la República Democrática del Congo. Ha tenido además un nuevo recuerdo de cercanía a Ucrania, así como una súplica para que la Virgen de Aparecida libere al pueblo brasileño del odio y la intolerancia ante la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la Champions, el Barcelona, pues pendiente de una carambola para no caer eliminado.
Ganar al Bayern y que falle el Inter, esa es la combinación que mantiene al Barcelona con vida en la Liga de Campeones. El Inter juega a las 7 menos cuarto y el Barcelona a las 9. Es una jornada de emociones en el Barça, Elena Condis.
Xavi, los jugadores verán el partido todos juntos en el vestuario del Camp Nou, en una pantalla grande. Están citados antes de lo habitual, a las 6:30, para seguir este Inter Victoria Pilsen. Llegarán directamente de sus domicilios, porque por primera vez en Champions no se concentran y a la espera del milagro. Si el Inter no gana en San Siro, el sueño del Barça en Champions aún seguiría vivo, siempre y cuando venzan después al Bayern a partir de las 9 en el Camp Nou.
Y también a las 9, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Atlético necesitado de la victoria para seguir dependiendo de él. Contamos el Inter Victoria Pilsen en cope.es y luego a partir de las 8:30 el Barcelona Bayer de Múnich y el Atlético Leverkusen en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Ja saps que estem a la sala de la Canonja, al turó de la Seu Vella. Avui, fent aquesta programació especial, hem portat les veus, mai millor dit, hem portat les veus. Aquesta és de la resposta de la, del que et preguntàvem, què és per tu el turó de la Seu Vella? Doncs hem pujat les veus, ja s'has escoltat que hem estat doncs, amb el Joan Baigol, amb el Joan Ramon González, amb la Eva Martín i amb el David Velasco, parlant del futur immediat i a mig plaç del turó de la Seu Vella i també, doncs, a... portant aquestes veus i escoltant-les, eh? I escolta, que han sortit coses que no ens esperàvem. En fi, tot això, com sempre, gràcies a les noves tecnologies, o potser no tan noves. Ja saps que ara és el moment de parlar d'aquestes noves tecnologies i ho fem a l'InfoCope Lleida, que ja saps que ens pots escoltar a la meitat de la setmana tots els dimecres, camí cap a 2:15, que ens pots visitar a les xarxes socials i a l'infocopelleida.com i que ens pots escoltar també a través del podcast, que et permet escoltar-nos doncs, fora d'hora o quan tu vulguis o tantes vegades com vulguis. Eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com va?
Com estàs?
Jo aquí, perfecte, encantat.
Sembla que fa 4 dies que estàvem aquí, fa 6 mesos.
Doncs sí, passa ràpid el temps, eh?
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Muy buenas tardes.
He dubtat perquè una vegada el Jaume, de manera amigable, li va dir el senyor Cacharritos. I és veritat que porta avui una... Clar, aquí com que tenim la taula gran, doncs porta trastos aquí damunt, eh? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto?
Esto para que hablemos un poco de historia de la música, para demostrar la historia de la música, ¿no? Ahora que andamos entre rock y bizarrapes, ¿no? Bueno, pues cómo hacen este tipo de música y cómo se puede hacer dedicando tiempo, teniendo talento, eso pero sí, las claro, maquinitas... Las tenemos.
Porta aquí una... Bueno, ara en parlarem. Va, Jaume Sitja, de què parlem avui,
el
menú?
Que és tot un plaer sortir a fer ràdio fora dels estudis, però avui és més que un plaer per un lleidatà que porta el castell al cor. Ja que realitzem l'espai de noves tecnologies en un marc, en el marc aquest de la turó, del turó de la Seu Vella i justament dins de la Seu. Ara només caldria que la Seu Vella també estés dins del metavers. Però tot arribarà. El que sí ha arribat és l'actualització de l'iOS, de l'iOS 16, 16.1 i tot l'univers d'Apple amb el seu iPod, OS, MacOS, etcètera, no? I també ha arribat l'actualització de preus dels serveis d'Apple, o sigui que tot va junt. Més temes que parlarem avui, doncs la Comissió Europea ja es planteja prohibir la mineria de criptomonedes. en parlarem tot plegat. Nou sistema espanyol d'alerta d'emergències al nostre smartphone. Com serà? Com és? Estem en proves? Doncs ara ho explicarem també. I per cert, ahir va haver una caiguda de WhatsApp d'una hora i escaig i sembla que es parés el món.
Només va ser una hora i escaig?
Només va ser una hora i escaig i sembla que el món s'hagi aturat.
Sí, fa largo, eh?
Sí, fa largo.
Vull dir que bueno...
No, jo això vull fer una reflexió, bueno, i és que...
Després
i és que...
La...
Vale, després la fes, va.
La vols fer ara ja?
No.
I matem el tema.
No, va, que si no el David no...
Doncs vinga, va, que espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per començar no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride d'avui. Doncs aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, mineria de criptomonedes, perquè ho sentim sempre moltes notícies, mineria, com avui aquesta notícia de la Comissió Europea, no? Què és la mineria de criptomonedes? Doncs vinga, doncs ho podrem saber.
I què has mirat quan has preguntat això?
Però no l'expert, l'expert.
Ah, vale. No, però no em mires a mi, que jo no...
No, per això està aquí en David Casero, perquè ens expliqui coses, ens il·lustri, no? Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record.
Vinga.
David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues fijaros que tal día como hoy, de hace 28 años, se presentaba un cacharrito que David Velasco ha entregado hace unos minutos... nada más, bueno, pues a los representantes de la CVEA. Se presentaba Compact Deck, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Nortel presentaban la primera versión del USB.
Uf, imagínate.
Fijaros, nada más que...
La memoria.
El
1994.
USB. 94. Tal día como hoy, de 1994, hace solo 28 años, ¿no? Que algo que hoy se ha entregado y que casi, fijaros, con esto del Internet está cada vez más en desuso, bueno, pues presentaban la primera versión de esta memoria USB, que hoy día, bueno, pues es algo ya casi antiguo.
Sí. No, la verdad es que el USB...
La mayor parte de ordenadores no llevan conector USB, a no ser que lo pidas.
El USB en general, no el A, el C, o el micro, o el mini, no. El USB en general, però crec que cada vegada anem cap a l'inalambrisme.
Y además...
Es un nou moviment,
y además... Sí, este me ha gustado, este invento, este palabrón.
Inalambrisme.
Ese. Bueno, yo estando, también... estando en un lugar de culto y cultura como este, yo creo que ha sido una maravilla. Sí, se sí. Quedará para los programas. Pero fijaros una cosa, ¿no? Estas memorias USB, al final, el fin de las memorias USB está yendo a que cada vez tenemos un contenido con más peso y que es mucho... muchísimo más fácil compartirlo a través de Internet.
Doncs vinga, va, que han viatjat a l'any 1994. Jo parles de l'any 94 i diria Revox.
Home, Jaume, Revox has de tirar una mica més enrere que el 94.
Sí, però el feia anar.
El feia anar.
I funcionava. Després també et parlaria de Compact Disc, aquestes coses que graven.
Home, Compact Disc, sí. I Minidisc.
Sí, sí, però per gravar?
Minidisc.
Bueno, més tard, però bueno. Doncs, bueno, ens hem traslladat l'any 1994.
Mira, Jaume, cada vegada que parlem d'aquestes històries surto d'aquí amb una sensació de que tenim una edat.
És que la tenim, això no cal amagar-ho, és que la tenim i per això podem explicar aquestes coses, aquestes historietes. Doncs vinga, va, que ara toquen a fer culturilla, ara toquen aquests conceptes bàsics. I ho hem anunciat, mineria de criptomonedes. Caram, amb la parauleta, criptomonedes...
Mineria sí que és antic,
sí.
I criptomonedes és modern.
He portat el pic i la pala.
¿Y qué surge aquí?
Ya, pero es que, o sea, el problema es que luego dicen que, oye, David, es que se tiene que entender. Pero claro, para saber qué es la minería de criptomonedas o de bitcoins, ¿vale? Tenemos que conocer el blockchain y todas estas cosas. Voy a intentar...
Sí, conceptos básicos que tenemos aquí por un mes, ¿eh?
Voy a intentar reducirlo.
Sería un programa sencer.
Bueno.
Claro, o dos, por capítulos. Pero para intentar ponerlo fácil, ¿vale? Minar bitcoins, al final, una transacción de una criptomoneda es un código que se envía que está encriptado. Alguien, que son los mineros de bitcoins o de mineros de estas tipo de monedas, lo tienen que coger, matemáticamente lo tienen que descifrar, tienen que marcar en la red, he sido el primero en descifrarlo, crean una cosa que se llama bloque y eso lo envían y lo validan al resto de la red. El primero que lo hace se lleva una comisión de la transacción. Con lo cual necesitas máquinas muy, muy potentes, las cuales estén haciendo cálculos matemáticos infinitos para poder desbloquear esa transacción y ser el primero en cogerla y en ponerla en la red.
Aquí lo importante es el primer.
El primero es el que cobra, el resto solo Clint a marcarla en la red para que ese dato de esa transacción esté marcada en todo el blockchain, en toda la red, por así decir. Es lo máximo que he podido resumir, Jaume. ¿Vale? Por eso a la siguiente noticia.
Doncs ja ho veieu, que avui és dimecres al migdia, estem aquí a Cope Lleida i ara els friquis tequis en antena. Ara sí, ara comencem aquesta tertúlia fric i continuem en matèria perquè continuem amb mineria de criptomonedes, ja que la Comissió Europea ho vol prohibir. Què vol prohibir i per què ho vol prohibir?
Energia. Consumo de energía. Es decir, aquí tenemos que tener una máquina que, por así decir, tiene, vamos a llamarlo, una placa base, y esta placa base se le conectan placas gráficas, todas las que se puedan, para hacer, bueno, pues el mayor número de cálculos matemáticos posibles.
Operaciones matemáticas.
Exacto. Entonces, todo esto lo tiene que alimentar una fuente de alimentación que consume y que es bastante gorda. Y normalmente cuando se monta concepto, ya lo llaman granjas de criptomonedas o granjas de minería, claro, pues, es precisamente porque hay muchísimas máquinas. El consumo energético es bestial.
Claro, imaginemos un local como aquest, una sala como aquesta, plena de ordenadores.
Exacto, y que cada ordenador está funcionando como hasta 6 ordenadores y consumiendo una energía de como si fueran 6 ordenadores, es decir, hay que multiplicarlo por 6, porque cada uno de ellos lleva 6 tarjetas gráficas. Es más, cuando empezó todo esto de la minería, una de las noticias que dimos aquí fue que no hay tarjetas gráficas, que la gente no puede ir a la tienda a comprarse tarjetas gráficas porque no hay. Y era precisamente porque, bueno, pues toda esta moda negocio de minar criptomonedas, bueno, pues se había llevado toda la producción de tarjetas gràfiques.
I aquí la Comunitat Europea, perquè no hi hagi un consum més elevat d'energia, perquè estem en aquesta crisi de l'energia, doncs això d'aquí ho vol aturar.
Exacto. Exacto. Quiere prohibir la minería de bitcoins precisamente por el consumo de energía, que en muchos casos además hay muchas granjas piratas consumiendo luz de...
Ja ho tinc.
Què ha passat?
Ahir WhatsApp es va aturar perquè li van tallar la llum.
Seguro que es eso. Llegó la factura de la luz a Mark Zuckerberg y dijo, vamos a pagar un momento WhatsApp y a reflexionar.
A ver, ¿no? Si se va la llum per això, malament anem. De totes maneres...
Aquesta era la ironia, la conya, hem aguantat tots plegats. Una mica per lligar-ho amb la propera notícia.
Però espera, que de totes maneres, si hem d'esperar, si hem hagut d'esperar, és a dir, que era un derroche d'energia i això ho sabíem tots, ja fa anys. Però tots, ho sabíem, que havia punts del planeta, quan encara no havia guerra d'Ucraïna i aquestes històries, ni pandèmia, que ja començaven a patir desabastiment elèctric perquè s'havien ficat grans granges
de servidors
i tot això, també ja ho sabíem. Que haguem d'esperar a que hagi la invasió russa a Ucraïna i que pugin els preus de l'electricitat per plantejar-nos de que això gastava molta electricitat i ara si anem a legislar i anem a prohibir-ho, hòstia, de veritat, em sembla que no hem après res.
Jo és que vengo a hablar de tecnologia, ¿no? Como decía aquí. Jo és que vengo a hablar de tecnologia, però sí que és cierto que el blockchain és algo que... Bueno, pues se ha apoyado muchísimo precisamente por el otro miedo que había antes y el miedo que sigue siempre inherente, que es el de la seguridad, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me explicaron esto del blockchain o cuando empezaban a explicarlo, que decían, claro, tu cuenta bancaria está en un servidor de un banco. Si entran allí, lo hackean y borran todo, ya has perdido todo. En cambio, en el blockchain no, porque este dato se... pone por toda la cadena mundial y tendrían que atacar miles de servidores para borrar ese dato y poder robarte.
Todas las granjas de servidores tendrían que caer.
Claro, entonces es, bueno, pues, señores, sí, es maravilloso, pero es que este sistema, bueno, estamos derrochando una energía tremenda.
Venga, va, que WhatsApp ahí va a caure y mucha gente se va a quedar sin se puede comunicar. Y para mí esta noticia es una mica contradictoria en la época que estem de hiperconexión, ¿no?
A veure, aviam. Molta gent es va quedar sense poder connectar? No.
Bueno, tu ara mires qualsevol comentari al Twitter...
Bueno, perquè és que la gent ens ho fiquem amb un got d'aigua.
Tenia que hablar con eso, que era muy importante, no he podido connectar, me he podido comunicar...
Estoy en el centro de Lleida y no tengo cobertura. No, bueno, es que aquí los muros vamos
historia.
A ver tecnología.
No, aviam, però mira...
Jo crec que sea para echarse las manos a la cabeza.
Però jo t'he d'explicar que jo, per exemple, a la ràdio, fa uns anys, la comunicació amb tothom era a través de correu electrònic. a part de trucada de telèfon. Però sí que és veritat que he notat que en els darrers 2 anys és tot a través de WhatsApp, tot. Perquè al final, com vam dir una vegada, és una empresa privada, però és l'aplicació de facto que almenys a Espanya bueno, fem anar per la comunicació instantània. Que n'hi ha moltes més. Hi ha Line, hi ha el Telegram, n'hi ha 40.000 més. Però de facto a Espanya almenys és el WhatsApp. Uh-huh. Van fallar els servidors, és veritat. Jo de seguida ho vaig notar també. Envies missatges i surt el rellotget aquell. I allò no tirava en van i no... Ahir, al matí, i no funcionava i no funcionava.
I què fem ara?
Bueno, jo, per exemple, amb vosaltres, què vam fer? Bueno, vam recórrer a través del e-message.
SMS.
Em sona l'SMS. Gent que se'n va anar cap al Telegram. I escolta, saps què vaig fer? No saps sé, què vaig fer? Amb un col·laborador el vaig trucar per telèfon.
Jo
vaig trucar per telèfon.
L'aplicació és a verde con un telefonito antiguo, no? Pintada.
Escolta, i vam parlar i en un minut en vam tenir prou.
Sí.
Bueno, t'ho dic perquè, veus, al final la gent ens hem quedat incomunicats perquè WhatsApp ha deixat de funcionar 1 hora i mitja.
Escucha, ahora cuando entréis en edad de los que vienen, sabéis que los adolescentes no se piden el número de móvil.
Ah, ¿no?
No. Se piden el Insta.
Ah, bueno, vale.
Se comunican por el Instagram. ¿Qué es eso de que tengas mi número de móvil? No, me sigues por Instagram y me mandas mensajes privados.
Esto se lo hicieron a Gaby, ¿no?, quan va renovar.
¿Cuál es tu Insta?
Aquella noia que li va deixar un paperet, abans de deixar el número de telèfon, li va deixar el seu usuari de Instagram.
Sí, a Piqué también, creo. Me dejaron el Instagram.
Le ha salido caro, ¿eh?
Ja, bueno.
Però va, noves tecnologies, Jaume, modera, sí, que ens liem aquí per les branques.
No, sí, a mi em va bé crear aquest debat, ¿eh? No. Liga, ets lluny, o sigui que no...
Quina notícia friki tens avui?
Continuem endavant o què?
Bueno, no, tira.
Expliqueu-me quines són aquestes noves actualitzacions d'Apple.
Pues mira, no l'ha instal·lat encara.
No, però tot el que decían se supone que lo va a hacer.
Vale.
La aplicación de email le dan una vueltecita y vamos a poder programar emails e incluso marcar emails de, oye, recuérdame este email dentro de una hora o pasado mañana, ¿vale? Recordatorios, un poquito más de programación en la parte de email. Y bueno, básicamente dentro de todas las actualizaciones que hay, la de multitarea o la de visibilidad, tanto en el teléfono, en el iPhone, como en el iPad, como en el Mac, bueno, pues este sistema multitarea de poder tener todas las aplicaciones abiertas y poder pasar de una a otra según el tipo de pantalla que utilices es en lo que se ha basado, sobre todo usabilidad. Lo que no nos cuentan, bueno, pues se van a recoger muchísimos más datos para darle más importancia a partir del M1 y M2 a toda la parte de inteligencia artificial. Es decir, nuestro ordenador, nuestro tablet y nuestro móvil cada vez hará más cositas solo, según la hora que sea y dónde estemos. Uh-huh. Y ya automáticamente será capaz de abrirnos ciertas tareas o ciertas aplicaciones en ciertos momentos.
També hi ha hagut una actualització de la remuneració, no?
Pero eso no es iOS.
¿Quina remuneració?
No, bueno.
Ah, de los cuotes.
De los cuotes.
Sí, sí.
Pero eso no es iOS.
No es iOS.
Eso es la infracción. Han subido los teléfonos, han subido los iPads, han subido los Macs.
Han pujat el preu de tot.
Han subido el precio de las suscripciones. Es decir, señores, la inflación ha llegado.
Bueno, no, i t'ha pujat la barra de pa, també.
I més falques a l'App Store.
Bueno, un poquito más. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que en la proliferación de aplicaciones de pago por uso o que al principio la usas, la pruebas y luego tienes lo de compras dentro de la app, se ha popularizado bastante. Entonces ahora, para ser el primero, tienes que pagar, simplemente.
Bueno, jo de totes maneres, bromes a part, com sempre diem, tots els sistemes operatius, quan surt una actualització, s'ha d'actualitzar. Si no feu el primer dia no passa res, però no allò de, bueno, m'espero un mes, no, feu-ho i ja està.
Avui no tenim notícia fric, però sí tenim notícia de servei.
Sí, aquesta jo crec que és important que la expliquem.
Perquè
hi ha molt bulo, també.
No, que, pues, bueno, ara un sistema fàcil d'arribar a tots els usuaris quan hi ha una catàstrofe.
Per part del govern, això.
Per part del govern, doncs vol fer un avís massiu. Doncs ja està provant aquest nou sistema d'avisos a l'smartphone. O sigui que aquest smartphone que tenim dos usuaris, perquè habitualment tothom tenim un smartphone a la butxaca, doncs també servirà perquè el govern de torn ens pugui donar un avís en qualsevol catàstrofe.
I l'avís com ens arribarà?
No, no és...
Perquè si escolteu això al mòbil, ui, què m'estan fent al mòbil? Bueno,
suena solo incluso aunque lo tengamos
sí.
En modo silencio y demás.
Això és una aplicació que hi ha perquè el govern pugui comunicar, perquè escolta, hi ha un terratrèmol, hi ha una inundació, hi ha un, jo què sé, una emergència. Això s'envia des del 112.
Indistintament a tothom.
Vale, però ara van a fer proves i les fan per comunitats autònomes. Ja han començat. Bueno. A Catalunya toca el novembre, ara no recordo exactament el dia, toca el novembre, però vull dir que no tothom li arribarà, però us pot arribar a l'smartphone.
Catalunya el 2 de novembre, junto con Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, pues Navarra.
El 2, si us pita el mòbil i surt un missatge al mig de la pantalla, aquí posa prueba, és un missatge d'emergència que t'estem enviant des del 112, aprieta acceptar i ja està, doncs és això, acceptar i ja està. Ull amb això, perquè també sortiran els llestos de torn, que començaran aplicacions a enviar missatges d'aquests emergents, que et dirà, introduzca el DNI, introduzca el seu número de telèfon, res, o sigui, l'oficial no et demana res, per tant, no fiqueu res, ni DNIs, ni dates de naixement, ni comptes bancaris, ni targeta de crèdit, res, ni el mail, res, és un avís unidireccional. Si et demanen algo, desconfia, no ho posis, no?
Sí.
No posis.
Nada más que añadir.
Es eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Además que no van a pedir, incluso si no le damos a aceptar, tampoco va a pasar nada. Es decir, ya se borrará de la pantalla.
Bueno, va, acabem amb la del metaverso. Que aquesta...
Però hem començat amb el metaverso una miqueta i ara els accionistes de Meta demanen al Zuckerberg que deixi de cremar diners al metaverso. Com acabarà tot això?
Però si va canviar el nom de l'empresa justament per això. A veure, el metaverso, David Casero, és una aposta fortíssima que va fer Mark Zuckerberg i la seva empresa.
Però no ho ha fet només ell. Hi ha moltes empreses que estan apostant aquí pel metavers.
Jo el que he llegit és que hi ha molta gent... Clar, el problema del metavers és que per accedir necessites aquestes ulleres de realitat augmentada o realitat virtual. I jo el que he llegit és que hi ha molta gent, hi ha un tant per cent d'usuaris d'aquestes ulleres que experimenten marejos, que no aguanten molta estona. I clar, si per entrar al metavers necessites això, no, tenim un problema.
Molta estona, què vol dir?
Home, molta estona, ells el que volen que estiguis hores allí.
Vamos a ver. El jueguecito de los 20.000 millones de dólares del señor Zuckerberg, no, lo que están viendo es que, bueno, pues mira, el metaverso llegarán a implantarlo si nos lo quieren implantar. Está claro que se necesitan cambios generacionales para implantarlos y además que la tecnología, no gráfica, sino la tecnología del uso y disfrute de ella, es muy importante y todavía no la han conseguido. Repito, el metaverso es metaverso y la vida, gracias a Dios, por ahora tenemos y captamos sensaciones, afortunadamente. Si todavía hay alguien diseñando un móvil que es un trozo de pantalla y es para que cuando lo cojamos en la mano sintamos algo especial, bueno, pues el metaverso tendrá su desarrollo si realmente quieren implantarlo. Lo vieron como un modelo de negocio, ya que la tecnología ha crecido muy deprisa. La realidad es que los jóvenes están llenando las tiendas de moda cada fin de semana.
Sí. Afortunadament, repeteixo. Va, que acabem amb el... Es faig una foto ara, amb això que ha portat el David Casas. ¿Esto qué es?
La taula de botons.
Una caixa de ritmes.
Es que con el tema de la música, ¿sí? ¿Ves? Una caja de ritmos. ¿Ves? Fijaros lo que ha acabado una caja de ritmos, todo el mundo en la cabeza. Una caja de ritmos, esto es algo que hace soniditos.
No, yo te he dicho una otra cosa.
Efectivamente, fijaros que es una cajita totalmente portátil, ¿no? Donde hoy día desde el rock, el rap y el bizarrap, ¿vale? Suenan estas músicas que dicen, oye, pero es que está cantando, pero que no hay ningún músico, pero que incluso Rosalía en sus conciertos tiene que estar todo tan metrado que hay mucho de esto. Bueno, pues hoy día tenemos maquinitas para poder producir música, maquinitas como esta que te puedes llevar y que tienes dos sintetizadores, dos teclados que puedes modular, tienes cuatro baterías, cajas de ritmos.
El hombre orquestra, vamos.
Y que con un poquito de tiempo, ¿vale? Y de dedicación, como no, pues... A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Pues desde el sonido de ciertos amplificadores o baterías...
Bueno, sí, aquí pues fue.
Que uniendo todo esto puedes hacer cosas que suenen así. Unas cuantas horas de viaje de avión.
Ah,
y
ah,
demás,
te iba a decir,
¿Cuánto te ha costado hacer esto de tiempo?
Unas horitas. No puedo contarlas todas seguidas, ¿no? Pero sí que está claro que hoy día pues la tecnología nos permite cosas como estas. Y algo de esto conectado a un ordenador, pues imaginaros, es infinito.
Bueno. David Casero, va, com sempre que sortim de casa ens porta catxarret, sobretot quan anem a les escoles, que la canalla disfrute molt, quan porta aquestes històries aquí també, eh? David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¡Qué bueno este aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los aceites, cervezas, refrescos, zumos, aguas y conservas de pescado para próximas compras.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistake.
No sap a què, ja ens posem camí cap a les dues de la tarda. Els dimecres ja saps que amb la nostra tertúlia amb veu de dona, que com sempre estem molt ben acompanyats, eh? Avui s'estrena a programa d'exterior la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal? Què et sembla això?
Un lloc emblemàtic, m'encanta.
Has vist el nostre tècnic, el Jordi, quins estudis de ràdio que ens munta fora de casa?
Això és categoria, eh? Jo vull venir sempre aquí, em pots portar aquí la seu.
No, ara us dic una cosa, la Cristina ara fora de micròfon em diu, escolta, que això està aquí a la sala de la Canonja, que és un luxe, i dic, és que tens tota la raó.
Déu-n'hi-do.
Home, és maco fer ràdio aquí, eh?
A mi m'encanta fer ràdio, i més aquí.
Ens hi podríem acostumar i tot.
Va, provem-ho. Que tu vulguis i m'adapto.
També està amb nosaltres la Mercè Ciutat. Mercè, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Tinguem una vegada més aquí. Ja ho veus, no puc deixar de vindre.
És veritat. Escolta, la Mercè només ve quan sortim de casa. Escolta, tu.
Sí.
No, i a més, la darrera vegada que vam estar aquí, vas venir tu també.
Sí, exactament. Aquí mateix, en aquest espai tan emblemàtic i tan maco, que com deia ella, això és genial i que podríem continuar aquí més sovint.
Home, és ben maco. A veure, a nivell de so, jo ja entenc que pel tècnic això és un mal de cap, les coses com siguin, perquè, a veure, sí, és maco la pedra i tal, però acústicament sí. no ho pensaven per això. Però, bueno, el lloc és maco i de tant en quant venir també està força bé. Estem aquí perquè ja sabeu que fa més de 6 mesos vam començar aquesta campanya de recollir veus. A la gent li preguntàvem, escolta, què és per tu el turó de la Seu Vella? Digue'ns-ho de viva veu, ja que som una ràdio. Nosaltres el que hem fet és recollir veus. A la Mercè, en el seu moment, ja li vaig preguntar aquí, a la sala de la Canonja de la Seu Vella, que ara recordarem batalletes, de fa 6 mesos, però a la Cristina no, i aprofito. Cristina Cervera, què és per tu el turó de la Seu Vella?
Bueno, podria moltes coses dir-les també. Puc començar una cosa molt bàsica, que és quan vaig fer la carrera de Dret, que vaig venir a fer la graduació aquí a la Seu.
La vau fer aquí dalt?
Sí, abans aleshores es feia aquí, ara ja no ho fan aquí a la Seu, però per mi era un...
Bueno, home, és un gran dia, no?
Feien, fem l'orre a la Seu, dic, ui, dic, a la Seu? Era preciosa, la sala amb els professors, els catedràtics, tots, i va ser un acte molt, molt maco, i ho recordo molt de carinyo, la Seu Vella, sobretot.
A més, queden fotos molt maques aquí, eh?
Sí, la tinc de casa, la tinc de record. I, bueno, a part d'això, que és l'etapa universitària de la uni, no?, en aquest cas, però com a lleidatana que sóc, que he nascut aquí a Lleida, jo sempre, bueno, tothom dirà el mateix, no?, però quan te'n vas a fora o tornes de viatge i veus el turó de lluny, dius, i he arribat a casa, no?
Però escolta, que ho digui tothom, deu voler dir alguna cosa.
Jo crec que sí. És un segell molt important per nosaltres, pels lleidatans. Jo, quan estudiava fora o a Barcelona, on era estranger, arribava aquí i deia, ui, he arribat al turó i estic a Lleida. He arribat a casa, no?
És que està ben col·locada, la Seu Vella.
Està molt ben col·locada, a part és preciosa.
Al mig, a dalt...
Sí, jo com a ambaixador de Lleida, els companys o gent de fora ho explico. D'on ets, de Lleida? On, Seu Vella? A part dels caragols, però la Seu Vella ho tinc claríssim.
O sigui, tenim Seu Vella i gastronomia.
Oh, i tant.
La resta, doncs...
Oh, i tant.
És igual. Què em portes,
mira,
Cristina?
Bueno, un altre tema, una mica de tema de llibres, bueno, no, escritora, en aquesta rama de Cristina, escritora. Jo sempre lligo molt el Màrius Torres, gran poeta aquí de Lleida, nascut aquí a Lleida, al carrer Major de Lleida, que hi ha un fragment d'un poema molt bonic que és molt lluny d'aquí. Que defineix molt bé Lleida, no?, que un fragment així curtet te llegiré. Només.
Però això et va venir al cap quan et vaig dir que anem aquí a la Seu Vella a fer el programa.
Sí, a mi, clar, una mica de llibre, no?, també va bé, no?, una mica de literatura. A veure, llegiré, no faig molta poesia escrita, però bueno, amb molt de carinyo te'l vull dedicar. Un fragment curtet,
A mi me'l dediques?
Bueno, a tots els oients de COPE,
bueno, és igual,
en aquest cas. Hi ha una ciutat molt lluny d'aquí, dolça i secreta, on els anys d'alegria són breus com una nit, on el sol és feliç, el vent és un poeta, i la boira és fidel com el meu esperit. La boira de Lleida. Quan arribes a Lleida, que amb la boira, no? Però quan el turó és tan alt, sempre veus el turó dalt de tot i arriba a Lleida perquè la veus. Serà molt difícil no veure'l.
Hi ha una de les veus que ens han deixat és que, gràcies al turó de la Seu Vella, hi ha gent que té termòmetre de si la boira serà més espessa o menys.
Això mateix.
Sí, és a dir, si des d'on viuen veuen la Seu Vella, diu, bueno, escolta, mira, això amb 2 horetes se'n va. O si no es veu ni el turó, diu, ui, avui em sembla que no veurem el sol.
No, totalment.
La boira també és patrimoni. Cada vegada n'hi ha menys, de totes maneres. Tampoc la trobem a faltar gaire, Mercè, la boira. Però és patrimoni de Lleida.
Sí, és patrimoni, però, vull dir, dius, quan són molts dies, no, però quan no hi és... té ja aquella coseta,
sí, sí.
No?
Això,
aquella
coseta
que ens crida molt.
Estic d'acord amb tu. De totes maneres, et diré que fa més de 20 anys, jo recordo estar 30 dies amb boira perpètua.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
I no és una exageració, és que era així. Vull dir, l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, ho corroborarà. I jo recordo les famílies, jo ho he fet a casa, el diumenge agafar el cotxe per anar a veure el sol.
Sí, sí,
sí. No massa lluny d'aquí,
no, 20 quilòmetres, 25 sí, sí. Hi ha.
No massa lluny, ser, sí. Bueno, escolta, anem a veure el sol, no?
Sí.
Allò potser era massa, però és el que dius. Un hivern sense boira tampoc... Jo tampoc sí, m'agradaria,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Tampoc m'agradaria.
A més, la boira en si ha donat també peu a molta literatura, certament. No
sí.
Solament la poesia, sinó molta literatura que fan menció a que el caràcter dels lleidatans i les lleidatanes tenen a veure alguna cosa amb la boira, no? Un tarannà especial que diuen bé una mica influenciat per aquest fet meteorològic.
Molt bé. Mercè, tu recordes el que em vas contestar quan jo et vaig preguntar què és per tultura de la seu vella?
Sí, bé, el que passa és que aquí hi ha una mica de deformació professional. Jo sóc professora d'història. Bueno, he estat professora d'història molts
no,
anys.
No, sempre és professora d'història.
Sí, cert. I aleshores... hi ha molts aspectes que es relacionen amb aquesta professió, però que hi ha altres coses que després, ja porto 9 anys jubilada, que he tingut un lligam, sobretot pel que fa a la recuperació de la memòria històrica. Perquè aquest espai, aquesta acròpoli, perquè això recorda una mica l'acròpolis ateniense, mm-hmm. No? El que deia ell, a l'arribar a Lleida, que veus la muntanya i a dalt veus el castell i tal, no? Aleshores, aquest espai ha tingut una sèrie de vivències molt significatives. Les guerres que han anat passant des de la Guerra Civil del Joan II al segle XV, la Guerra dels Borbons al segle XVIII, fins a la... passada Guerra Civil, en què, a partir del 3 d'abril del 38, quan les tropes franquistes entren a Lleida, s'instauren aquí, a la Seu Vella, que ja estava preparada perquè el seu antecessor borboni, el Felip V, ja ho havia adequat com a fortalesa militar, i va aprofitar aquest espai per encabir-hi entre 4.000 i 7.000 persones en un camp de concentració. Un camp de concentració que ara, en aquests moments, el treball que es fa a Lleida sobre la recuperació de la memòria històrica està deixant una empremta molt important que és recollida ja per moltes entitats de la nostra ciutat que hi estan col·laborant, i especialment l'Ajuntament també, en el seu espai dedicat a aquest tema, en què en aquests moments s'està preparant una mena de reconeixement en un dels punts d'aquí de la Seu Vella que faci referència a aquest camp de concentració i les persones que algunes van sobreviure, però moltes altres s'hi van deixar la vida. Vam tenir una reunió amb el regidor Postius, no fa massa dies, on vam establir precisament una mica de calendari de com podríem fer aquest memorial aquí, en aquest espai, en quin lloc fer-ho més adient i de quina manera, si una escultura, algun tipus de placa o el que sigui. Això s'estudiarà i crec que s'ho mereix la nostra ciutat.
Ara escoltant-te, sí que podem dir allò de, a vegades, les pedres, si poguessin parlar,
sí.
La de història que hi ha aquí, a la seva
molta
allà.
Història, molta. Patiment i il·lusions. Per exemple, això mateix sí. De les orles al final dels estudis, mm-hmm. O per exemple ara les festes de moros i cristians, que han servit perquè aquest espai, que jo sempre he dit lo castell, no sé què sí. Diria el Joan Ramon González per dir jo lo castell, quan és la Seu Vella, no? Però sempre per nosaltres
si
serà
una mica lo castell, això. Tothom sap què és això.
Sí, exactament.
Almenys a Lleida.
Exactament.
No? O sigui que ja t'he dit que no es deixa mai de ser professora d'història, si
sí,
t'hi fixes.
Sí, cert, és cert. Amb molt de gust.
El que dèiem, si poguéssim parlar les pedres, déu-n'hi-do el que ens explicaríem. De totes maneres, tenim una tendència, perquè ha estat així, ara escoltant-te de que quan parlem de períodes llargs, els anem dividint més que per anys per conflictes bèl·lics.
Sí.
Fixa-t'hi. Sí, la invasió aquesta, la guerra aquella, sí. La Segona Guerra Mundial, la invasió dels uns, l'alliberament dels altres, és curiosa. Després de la pandèmia fins i tot, i tal com sí. Està anant la societat en general, ara generalitzem, no sé si tenim arreglo, l'ésser humà.
És un problema molt greu. És un problema molt greu que no hem sabut solventar, perquè jo diria que des del mateix moment en què la humanitat comença a caminar, en què les societats es comencen a establir com a tals i van ampliant la seva, tant en quantitat i qualitat, les coses s'aniran complicant més. La lluita dels que tenen contra els que no tenen, perquè els que tenen volen tenir més i els altres volen alguna cosa, explicat així d'una manera senzilla i molt entenedora, no? Aquesta lluita de classes existent es transforma després en els grans imperis i es transforma després en el domini al món a nivell econòmic, social i polític. Això és una situació aquesta que jo crec que aquí les dones tenim
ara,
és molt
que
a dir.
Em faltava aquesta vessant ara.
Sí, sí. No, sí.
I estic d'acord.
Perquè hi ha moltes, des de l'any 17 ja es comptabilitzen, bueno, i al segle XIX també, però des de l'any 17 del segle XX ja es comptabilitzen moltes assemblees i reunions a nivell internacional de dones que el que volen és la pau i acabar amb les guerres. Crec que això s'ha de tindre en compte. Un dia en podem parlar.
No, podem parlar. De totes maneres, et diré, per exemple, que la primera ministra anglesa ha durat 45 dies.
Cert.
Només. Sí. I la persona que s'ha triat torna a ser un home.
Mm-hmm. És significatiu això, però aquí... Sí.
A veure, vull dir, és un exemple. A Itàlia hi haurà una dona, però la majoria segueixen sent homes.
Sí, bueno, hi ha bastantes dones ara que estan accedint al poder, però jo el que diria és que aquesta gent que estan als governs no són els que decideixen. És al darrere el poder del neocapitalisme i el patriarcat, que són els que marquen les pautes per a que els diferents governs dels diferents països facin allò que ells consideren.
Vols dir això? Això no és la teoria de la conspiració?
Contínuament estem en conspiracions. Aquí parlem clarament. Hi ha molt bona voluntat. Si no, fixa-t'hi quan qualsevol campanya electoral que es promet una cosa i després diu, bueno, heu arribat al poder i resulta que jo no he tingut uns altres per dalt que m'han estat. I com que no hi ha una tendència a dir, miri, com que això no m'interessa perquè no és el que jo volia, presento la dimissió, això no ho fa ningú. Que és un altre tema.
Sí,
també.
Això també tens tota la raó. Per cert, que la Mercè Ciutat és del grup de dones Lleida, per si no havia quedat clar. Del grup de dones Lleida. Cristina Cervera.
Diguem.
Que tenim arreglo o no la societat?
Ui, un tema complicat de parlar, però crec que no tenim remei. Crec que no prenem.
Vols dir?
No.
Però si tu ets una persona jove, has de ser optimista, has de tenir esperança.
Jo sempre en tinc d'esperança, soc positiva, però sí que és cert que l'home és un animal de costum. O sigui,
l'home o l'ésser humà?
L'ésser humà, no dic gènere, però sí que tenim tendència a fer un error i a cometre el mateix error. I això és un error de la societat.
Els homes són molt guerreros, ara sí que parlo
homes
de gènere.
Homes i dones,
no? Els homes parlo jo.
Ah, bueno, això és un altre tema a parlar. Però sí, bueno, l'home i la dona són... No hi ha distinció de gènere. Per a mi, penso que a nivell social doncs hem de canviar de paradigma en tots els sentits. El que diu la companya, a nivell de política, d'economia, a nivell social, el que sigui, no? Però a nivell de política, torno a repetir, les dones també tenen un paper molt, molt important, no? A nivell polític. I una altra opinió que tinc, la política al seu moment, jo personalment, per mi era una branca molt interessant. Soc jove, tinc 40 anys, però sempre m'ha interessat. Però clar, què passa? Que desgraciadament la política ja no és el que és, ha canviat. Hi ha molts interessos darrere de la política i no es defensa realment un interès general, com abans existia, l'ètica, no? Sobretot, i entren altres interessos econòmics. I això és el més trist a nivell global del que està passant, políticament parlant.
Sigui
home o dona, que dirigeixi la política en si, però el que és la paradigma política en el seu moment no existia, quan jo van estudiar polítiques, que vaig fer polítiques, no existeix aquest tipus de política que jo abans doncs defensava. I desgraciadament a dia d'avui doncs no m'identifico.
Bé, els polítics potser haurien d'estudiar polítiques,
sí.
Però el que deia la Mercè Ciutat, una de les coses que deies, Mercè, és que és veritat que el tema de... Ens hem acostumat, i no sé per què, ens hem acostumat que a les campanyes electorals escoltem promeses, tots som conscients de que no les complirà ningú, cap dels partits, és igual, sigui quin sigui, i tots ho tolerem.
Sí.
I ja ens hem acostumat, o sigui, ja és normal, no, tranquil, si tot això que diuen, la meitat no, com la meitat, la majoria no es farà, però ja ho normalitzem, no?
Sí.
I jo crec que això és un problema, normalitzar aquestes històries.
És un problema,
independentment de si darrere hi ha un lobby o no hi ha un lobby, o el per què no es fa, però que ho hem normalitzat és un fet, jo ho he escoltat, això,
Sí. Però, a veure, jo amb això voldria afegir una coseta, i és que, certament, que no s'entén com les guerres, com tot el que està passant i tal, que sembla que ja anem ja a la destrucció, que aquí no hi ha solució. Bueno, jo també sóc molt optimista, i jo estic treballant amb algunes plataformes, una d'elles és Desmilitaritzem l'Educació, que ja estic allí com a grup de dones de Lleida, i estic treballant moltíssim amb la denúncia de tot el que és aquest procés militarista, aquests 25.000 milions que s'han afegit en aquests moments a Espanya al pressupost de defensa. Com podem nosaltres aquí, enteneu, no? Lo que, per on vaig? No,
jo t'entenc, però te pregunto, jo ho entenc, però jo et pregunto una cosa ara. Amb la que estem vivint, sí, d'Ucrània, Rússia, sí, i tot això, que no ho tenim tan lluny, sí, què fem?
Fa respecte.
Però baixem la inversió en defensa o la pugem?
A veure, jo estic per evitar i per acabar tots els conflictes bèl·lics. Si hi hagués bona voluntat política d'entendre, s'entendrien. Però els grans arsenals d'armes que hi ha al món, les noves maneres de dissenyar, en fi, tots aquests nous elements per a la defensa, tenen que sortir al mercat. I al darrere qui hi ha? Pensa que tant Rússia com Estats Units, sí, perquè aquí s'ha de parlar de tothom. Llavors, hi ha uns lobbies, hi ha tot un seguit de capital que està beneficiant-se de tot plegat. Aleshores, aquí només hi ha que la societat civil creant plataformes, parlant-ne, portant-ho allà on està la gent, que prenguin i es posicionin davant d'això. Una actitud pacifista, evidentment, és a dir, totalment contrari al que és el bel·licisme, per tal de deixar clar que la immensa major part de la població no volen les guerres, que el que volem és la pau, la felicitat, que el canvi climàtic no sigui un canvi climàtic com està passant, que lluitem per tot això. Aquestes són les batalles que hem de tirar endavant. Però totes les altres, preparar els nostres nens i nenes a les escoles, a tot arreu, perquè prenguin consciència d'això i siguin aquestes persones noves les que prenguin la determinació d'acabar d'una manera ja definitiva.
El que passa és que això hauria de ser una decisió global.
Evidentment.
No d'un país i els altres no, per exemple, que si no, llavors ja entra la problemàtica, ja la que ja tots entenem, no?
Sí. El capitalisme té moltes mans i moltes cames.
El capitalisme és dolent?
Evidentment.
Sí?
Jo crec que sí.
Per definició?
Només cal veure en què consisteix el capitalisme. Ell ha fet polítiques, podria definir-ho molt bé. Se tracta d'acumular beneficis, és a dir, buscar el màxim rendiment amb el mínim esforç possible.
Però es pot fer èticament?
Èticament? A veure, tu has vist algú com el Robert Owen, dic aquest senyor, perquè va ser un gran filàntropo que va haver al segle XIX, 18-19, que va donar tota la seva fortuna per a millorar les condicions de la vida dels treballadors. Hi ha exemples d'aquests, però qui és capaç de deixar tot el que té?
Però escolta, no fa massa n'hi ha hagut un, sí, un als Estats Units, sí, que ha deixat...
Una marca de material,
sí,
de muntanya, ja el
coneixes. Sí, a més a tu toca, vull dir que ho coneixes, sí, sí, que ha deixat tota la seva empresa i els seus guanys als treballadors i a una ONG que es dedique a preservar el clima, la natura i tot. És veritat que n'hi ha pocs d'aquests exemples, però...
Molt pocs.
N'hi ha.
Molt
algun.
Pocs. Algun n'hi ha, però sabem que això davant de la immensitat, perquè cada vegada, per molt que la major part de la població està en situació, molta d'ella, del llindar de la pobresa, cada vegada hi ha més rics. A veure, quantitativament és poc, però augmenten. I augmenten a costa de les crisis i a costa d'un seguit de situacions que sempre van a beneficiar precisament amb aquests, no? Aleshores, clar, qui vol perdre els privilegis? Qui vol perdre el que té? Qui vol donar?
No.
Vull dir, això és compartir. Ja no dic donar, compartir. És molt difícil, això.
Cristina Cervera.
Bueno...
Per cert, tu no la coneixies, a la Mercè?
No et coneixia.
Hem estat parlant una estoreta.
No, molt interessant, són debats molt interessants. Sí. Podíem estar parlant hores i hores, però torno a repetir, a nivell internacional, vale, tot són utopies, pensaments, ideologies, que ens agradaria que fos el món, no? Però desgraciadament estem en un món capitalista, ens agradi o no, anem a la marge de la majoria, ens agradi o no, és el sistema que ens munta i que ens negocia tota la vida, no? En aquest sentit, ens organitza la vida, ens agradi o no és així. El capitalisme és molt dolent, en certa manera és molt dolent, per mi no és dolent al 100%, vull dir, la part bona, la part dolenta. A nivell bèl·lic sí que estic d'acord amb tu. A mi m'encantaria que les guerres acabessin, que no existessin, però és que és un sistema d'organització a nivell la poblacional. O sigui, que organitzen a persones les guerres, organitzen, o sigui, obliguen a la humanitat a fer certs moviments i fer història, no? Que la guerra és el que mou, no? Sempre, al llarg de la història, ens agradi o no. Jo penso que estem vivint una guerra, pues, a l'última generació, no? En aquest cas, d'uns drons que volen, d'aquests petitets, ja no cal veure missils com es veien abans, no? A Iraq, en aquell moment de la guerra d'Iraq.
Sí.
És una nova, bueno, moda de bèl·lica i ens agrada dir no existeix a la televisió, ho mires a la televisió i ho veus en directe. Això és el més trist de la meva situació, que els nostres fills veuen aquesta realitat.
Al mòbil.
Al mòbil directament, sí, sí, sí. Ho tens, no? I torno a repetir, els missatges de comunicació, amb el tema que passa a Ucrània, ens agrada no tampoc fiquen una realitat que és real. O sigui, tu veus per la premsa, sempre estic criticant els mitjans de comunicació, no ho dic per tu, però hi ha mitjans que no donen transparència del que està passant realment, i a d'Ucrània a Rússia en aquest cas, i bueno, hem de ser conscients de la realitat que estem patint, no? I podem veure i no volem veure, no? Què volem veure realitat, el que està passant? Jo realment penso que és una guerra a nivell europeu, o sigui, va a Europa. Potser és massa extrem el que estic dient, però...
No, és que aquesta sensació, per desgràcia.
Sí.
Els efectes els estem vivint, econòmics i energètics.
Clar, la gent diu, no arriba un missil a casa, però realment a nivell econòmic els preus que estem patint, en aquest cas amb el tema d'Ucrània, és que està aquí a Lleida, pràcticament a Catalunya ho estem vivint, aquesta conseqüència, no?
Serà un hivern dur, eh?
Jo crec que sí.
Dut des del punt de vista de que...
Energia, sobretot.
A mi ja m'expliquen famílies que no tenen previst ni posar la calefacció.
Però això és molt dur, eh?
És molt dur, això.
Estem parlant de Lleida, eh?
Sí, sí.
Lleida, Espanya, Primer Món, etcètera.
Sí. Però això ja ens... Bueno, en aquest cas hem d'afegir-hi tots els altres mons que hi ha,
sí,
a part
no,
del
per
nostre.
Sí, sí.
Perquè els europeus són molt etnocentristes i nosaltres ens veiem el melic. I de vegades això no ens deixa veure tots els demés. I crec que amb això, i aquí m'agradaria jo fer només un petit incís, és de que hem d'aprendre a valorar, hem d'aprendre a prendre consciència de que la vida de les persones, la vida ha d'estar al centre de tot. I que cal buscar una alternativa en aquest món. Ja no parlo ni del socialisme, ni del comunisme, ni del capitalisme, sinó buscar una nova manera de viure, de pensar i de fer que les persones es trobin a gust. Això crec jo que és el que s'ha de treballar entre les persones, els tècnics, els polítics, etcètera.
Això t'ho compro ja,
etcètera.
Això t'ho compro directament.
També,
eh?
Però quina solució trobes aquí?
Ui, no, això ha de treballar molt aquí encara.
L'activisme.
Bueno.
Sí. Bueno, s'ha de comprometre un, o si no, malament.
Escolta, que ens acostem a les dues. No sé si m'havíeu d'explicar alguna cosa. Mercè, que tu quasi bé no has parlat.
Sí, sí. no m'he recordat.
No, ho dic de broma. Aquí es tracta de que jo parli poc. I llavors, si jo parlo poc, han de parlar la Mercè i la Cristina, que aquesta és la gràcia,
sí.
Que a mi ja m'escolteu cada dia. No
t'ho deia,
però Mercè, sí. Que m'encanta escoltar-te, ja ho saps. Eh?
Només recordar que fins al dia 31 d'octubre, a la sala del Centre d'Art Leandre Cristòfol, ja és posada la que correspon al Premi Leo Pedrico d'enguany. Leo Pedrico, que en aquesta edició, que era la 8a edició, Dones i defensa de la Terra és el títol. I us convideu a que, si no l'heu vist, que hi aneu. I que, a més, ja s'ha convocat l'edició número 9, que es tracta del tema El cos il·limitat de les dones. I sou totes i tots convidats a participar.
Molt bé. Cristina?
Què vols que afegeixi jo?
Ah, no, que no sé si m'havies d'explicar alguna activitat, alguna història.
De moment no tinc massa cosa a dir ja.
Mira, ara m'ha vingut al cap una cosa, abans d'acabar. No sé si heu vist aquests... Em consta que sou amants de l'art.
Sí.
Cultura i art, que normalment van de la mà. Encara que alguna vegada algun art no l'entenem, però, aviam, en general. Aquests atacs que estan patint alguns quadres... per part d'activistes del canvi climàtic, per exemple, el quadre aquest dels girassols de Van Gogh, doncs li van tirar crema de tomata o sopa de tomata i tal, i després es fan la foto o el vídeo i dient que es gasta massa diners en preservar un quadre quan la gent es mor de gana, quan la gent pateix fred, etc. No diuen cap mentida, però no sé si és la manera.
Bueno, aquí hi ha una coseta que van sabent molt bé on podien tirar i on no podien
tirar.
Sí, clar. Perquè hi havia vidre.
Ah, Vale.
Ah, vull dir, això s'ha de dir tot, no? A veure, jo particularment no estic d'acord, no? Però el simbolisme que representa, que facin això en un quadre que és ja vidre, el que ha quedat deteriorat és el marc, no? Aleshores, ja dic, jo d'entrada prefereixo el diàleg, prefereixo, doncs, altres actuacions.
Però vull dir que potser hi ha altres maneres de fer-se visible.
Evidentment, sí, evidentment. Vull dir, hi ha altres maneres de fer-se visible. I, bueno, també ja dic, no vull que no vulgui disculpar-me,
no, ja, t'entenc el
sinó
que
dius. Ja van, sabien molt bé on havien
d'anar. Sí, sí, sí. Doncs res, el món està així, de revolucionat. Hem parlat també de les noves tecnologies, ja ho veus també, criptomonedes, avisos, espionatge, etc. Vull dir, això que portem a la mà, el mòbil aquest, doncs, el telèfon mòbil cadascú, doncs ja ho veieu també, que també dona per parlar, no un programa, uns quants, uns quants, perquè és una eina fenomenal i magnífica, però com totes les eines, si la fas anar malament, pot ser un problema. Sí, sí, sí. I ja ens consta que a partir de certes edats ja ho està sent un problema, sí. Edats petites, eh? Uh-huh. Però bueno, ja això en podem parlar un altre dia. Mercè Ciutat, que ha estat un plaer tornar-te a veure.
Gràcies, igualment, estic molt contenta d'estar amb vosaltres.
Clar que sí, home, i nosaltres de que estiguis aquí, sí, sí. Amb aquest dia del nostre especial de la Seu Vella. I Cristina Cervera, crec que t'has passat bé, eh?
Avui he sigut divertit, diferent.
Veus? Escolta, o sigui, venia a la ràdio, a l'estudi de ràdio...
M'ha agradat molt, eh? El lloc vull tornar a venir aquí.
Que sí, que té la seva casa. No, i anem a llocs diferents.
Ah, me vas posar en altres llocs diferents
de
Lleida?
Sí, sí, sí.
Ah, jo encantada. Jo vindré quan m'ho demanis.
Jo demano a la gent, em deixen, li envio un WhatsApp, al Jordi Pérez, el nostre tècnic.
Perfecte.
Jordi, hem d'anar a muntar un estudi de ràdio a tal lloc. I ja està, i cap allà anem.
Allà anirem.
Els col·laboradors venen tots, tenim els micròfons i fem ràdio allí on faci falta. De fet, jo ara no ho sé, però potser de la ciutat de Lleida ja som de les poques ràdios que encara fem aquesta activitat de sortir dels estudis i anar a fer ràdio a diferents racons de Lleida. I que, mira, ja ho veieu, una excusa més perquè estigueu amb nosaltres a Cope Lleida, en fi. Cristina, una abraçada gran, cuida't.
Moltes gràcies a tots.
I nosaltres, que ens n'anem directes a les dues, les veus de la Seu Vella que estan ja ben cuidades, pel Consorci i per l'Associació Amics de la Seu Vella. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem. Gràcies.